Doncs en el tram final del Sant Cugat a Fons és el moment de parlar a l'espai Gatigós amb els companys de la protectora animal, el Cau Amic, que avui no són a l'estudi. Avui s'han desplaçat fins a l'escola L'Olivera. Amb ells hi ha anat la nostra companya Eva Garrido per viure de prop una de les experiències, una de les activitats que ells fan amb les escoles del municipi. Anem a saludar l'Eva Garrido. Eva, molt bon dia.
També aquí hi ha uns nanos que us volen saludar.
Hola!
Que bé, quanta colla.
Estem a l'aula de música de l'escola L'Olivera i ens acompanyen els nanos de quart A de primària i també tenim aquí els membres del Cau Amic. Tenim a la Rosa Mari, tenim el Francesc.
Hola, bon dia.
I també tenim a l'Adri Marmol, que ja la coneixem.
Hola,
companya.
Bon dia.
Què tal esteu?
Molt bé.
Com deies, Carme, avui hem vingut a conèixer una activitat que fan des del Cau Amic, que fan amb nanos, però que vull que ens expliquin tant el Francesc com l'Adri, què és el que heu estat fent aquí des de ben d'hora al matí i què és el que farem ara a continuació.
Bueno, pues avui hem començat des de les 9 del matí, ja a primera hora, només arribar a classe, hem començat a fer-los una explicació de tot el que ens dediquem al Cau Amic, de tot el tema de l'abandó, de tot el tema del maltractament. Els hem posat uns exemples que no deixen de ser exemples perquè n'hi ha moltíssims casos com els que hem parlat, i l'Adri hem baixat a baix i l'Adri ens ha fet una petita i ràpida demostració de com, bueno, això que ens ho expliqui ella millor, no?
Básicamente lo que hemos hecho es una demostración, como decía Francés, un poquito práctica de cómo nos debemos acercar a los perros, cómo hablan ellos con su cuerpo, ¿no? El lenguaje corporal del perro que ya todos ya conocéis, y sobre todo muy encaminado al tema de la prevención de accidentes por estos motivos.
De fet, estem molt contents de poder venir a fer aquestes activitats perquè realment en el Cau Amic, amb la Rosa Mari i tots els voluntaris del Cau Amic, estem molt contents de venir aquí perquè és la nova generació i és la que realment ha de arreglar una miqueta tot el tema que està tan malament en aquest país de l'abandó. Mm-hmm.
Explica'ns una mica, perquè l'Adri ja ens ho deia, heu estat amb gossos, els heu estat explicant als nanos com s'han d'apropar als gossos. Adri, no sé si ens pots fer una mica de resum, com ens hauríem d'apropar als gossos?
Hay muchas cosas que podríamos explicar, pero resumiendo mucho, tendríamos que estar atento a ciertas señales que ellos ya conocen, que nos dicen en mayor o menor medida cómo se encuentra el perro, es decir, si está asustado, si está contento, si está nervioso, y en base a eso, pues cómo ha de ser nuestra actitud con ellos. Y bueno, poquito más, hemos estado hablando mucho eso de lenguaje corporal, hemos tenido tres voluntarios estupendos de perros, i nada, nos lo hemos pasado bastante bien haciéndolo.
Escolta, Francesc, i ara explica'ns, això és el que heu fet ara,
sí.
Però expliquem què farem a continuació.
Vale, pues ara ja que aprofitant que connectem amb la Ràdio Sant Cugat i amb tot el municipi, aprofitarem i contestarem totes les preguntes, que estic convençut que molts dels nois que ens estan escoltant també tenen preguntes semblants, contestarem totes les preguntes que ens faran ells.
Val.
Vale? O sigui que...
els hi passem el protagonisme als nens, que s'han preparat unes preguntes per fer-vos, i comencem. Jo passo el micro als nanos perquè us puguin preguntar coses sobre el Cau Amic.
Què és el Cau Amic?
Què és el Cau Amic? Jo crec que això ens ho contestarà molt millor Rosa Mari, que va ser la fundadora, una de les fundadores del Cau Amic.
No. És un refugi que acull els animals que la gent abandonen.
Següent pregunta.
Per què es diu Cau Amic?
Es diu Cau Amic, bueno, ens vam reunir i volíem un nom que fos positiu. I llavors el cau, és així on, quan tenen els petits, li diguem el cau, els gossos, i que era amics. Per aquest motiu ho vam fer.
Qui va crear el Cau Amic?
Francesc, aquesta pregunta també és per la Rosa Mari,
sí,
perquè ella és de les creadores fundadores.
Sí, és de les creadores del Cau Amic. I crec...
Rosa Mari, aquesta també l'has de contestar tu.
Qui va crear el Cau Amic? Qui va crear el Cau Amic?
Qui va triar-ho? Bueno, jo amb un grup de voluntaris, que ara aquest grup s'ha ampliat molt més, bueno, en tenim com 50, 60 o 60 voluntaris, però llavors érem un grupet molt petitó, i que volíem fer un refugi pels animals.
Quant temps porta funcionant el Cau Amic?
El Cau Amic porta funcionant ja Oficialment 20 anys, però els inicis del Cau Amic van ser molt complicats, perquè en principi, com us deia Rosa Mari, eren un grup de voluntaris que el que feien era recollir tots els gossos que hi havia per Belloreig, i com que no tenien... Ho puc dir, això?
I tant, Francesc, digue-ho.
Com que no tenien refugi, el que feien era les cases que estaven buides i posaven gossos. Vale? Van ser els primers ocupes amb gossos de Belloreig. Així es va començar, va ser bastant complicat, per cert.
Quanta gent treballa al Cau Amic?
De treballar no treballa ningú.
Vale? Treballar el que entenem, doncs, cobrar per la feina,
exacte,
no?
Exacte, en el Cau Amic tots som voluntaris. Què vol dir això? Que el temps el traiem doncs, de les nostres activitats, de la nostra família, de part de la feina, tot això hem d'anar omplint els buits que hi ha. Però de treballar en el Cau Amic tots som voluntaris.
Quines feines fa cadascú?
Les feines estan bastant repartides, però cada voluntari... Hi ha un inici que vens al refugi, coneixes els gossos i això, i a partir d'aquí cada voluntari busca el seu forat. Hi ha la persona que ens porta a la pàgina web, hi ha la persona que ens porta a la comptabilitat, n'hi ha un altre que va amunt i avall amb els gossos, n'hi ha un que va cada dia allà a netejar... Cada persona es dedica al seu. Ho tenim una miqueta dividit, però tots, en un moment donat, poden fer de tot.
Jo puc fer una pregunta abans que seixin els nens? Sí, sí, sí. Aquestes tasques les reparteixes tu, les reparteix la Rosa Mari?
En veritat no les reparteix ningú. Cada un troba
el moment.
Hi ha uns caps, però cada un troba el lloc on se sent més còmode.
Perfecte. Seguim amb les preguntes.
Hi ha algú per la nit?
Si hi ha algú per la nit?
No, per la nit normalment estan solets ells. No, ja és això, Rosa Mari. Molt aviat tindrem algú que ens vigilarà per la nit i farà companyia als nostres amics.
Però Francesc, explica'ns una mica més això, aquesta primícia.
Bueno, segurament estem acabant de concretar amb un noi que es farà seguretat per la nit i tindrem allà una persona que vigilarà els gossos, perquè últimament han robat gossos d'altres protectores per la nit. Llavors la cosa es complica bastant.
Quants gossos us arriben abandonats a l'any?
Uf!
I l'Adri també fa uf!
Masses. Tot i que nosaltres som una protectora petita, que voltem sobre els 40-50 gossos, però també tenim unes 50 o 60 adopcions a l'any. O sigui, hi ha una rotació bastant gran. Amb la qual cosa, ara no sabria dir-te quants exactament ens n'entren, però molts. A més, depèn dels mesos, perquè hi ha mesos que n'entren molts de seguits. Ara portem un mes que n'han entrat gairebé 10. Es pot trobar un mes que no n'entrin tants. Depèn una miqueta de l'època de l'any, també.
Francesc, podríem aprofitar ara en aquesta pregunta dir que ara que ve l'estiu i després de l'estiu és una època...
L'època que ve ara, la primavera, és una època de molt abandonament perquè com que ens n'anem de vacances, què faig amb el gos? Resulta que no hi havia pensat fins ara. I ara tinc el problema de que no sabem què fer amb el gos. Avui en dia, per sort, hi ha molta gent que es dedica a cuidar gossos, hi ha moltes residències, hi ha molts hotels que ja et deixen portar el gos... amb la qual la cosa ja no és tan difícil com abans. Però tot i amb això, és una època de molt abandonament.
Quants anys porteu treballant al Cau Amic?
La Rosa Mari porta... ja ni se'n...
Ja tinc cabells blancs i tot.
Diu que ja té cabells blancs, la Rosa Mari.
Com deia, el Cau Amic oficialment porta 20 anys. Hi ha voluntaris que porten més de 20 anys en el Cau Amic. Depèn de cada voluntari.
Tu, Francesc, en concret?
Jo en porto 7, ja.
Déu-n'hi-do, també.
Quants anys tenen els gossos que us arriben?
De totes les edats. De fet, hi ha totes les edats. Hi ha des de gossos que tenen ara 15 dies fins a gossos que poden tenir 12, em sembla que els més grans tenen 12 anys. I dues gossetes que van ser abandonades fa qüestió de 15 dies, amb 12 anys.
Uh-huh. Què feu amb els gossos que us porten?
Què fem? El primer que fem és valorar una miqueta l'estat de comportament que tenen ells normalment. Hi ha gossos que venen amb molta por, hi ha gossos que han estat maltractats, hi ha gossos que venen d'altres protectores que han passat molta gana, tot això ho hem de tenir en compte per poder, en certa manera, rehabilitar-los i començar a buscar-los una família. A vegades el gos està perfecte de manera de comportament, amb la qual cosa és un gos fàcil de donar amb adopció, i la qüestió és bastant ràpida. Ve un adoptant, es dona amb adopció, però a vegades hi ha gossos que tenen molta por. I això s'ha de fer una adaptació que pot arribar a durar. En el cas del James, que va ser un gos que tenia molta por i ha vingut a viure aquí al centre de Sant Cugat, va durar 3 mesos l'adaptació aquesta. Va ser bastant complicada.
També l'Adri ens podria explicar que es deu fer una valoració mèdica també del gos, si té alguna malaltia, si està bé, si porta el xip...
Sí, normalmente lo que se hace es lo que dice Francesc, un poco ellos valoran el tema comportamental, cómo se encuentra a nivel emocional ese perro, y también eso, visita al veterinario para ver un poco el estado físico, ¿no? Porque no es lo mismo adoptar un perro sano totalmente que con alguna enfermedad, y más si es una enfermedad crónica tipo leishmania, por ejemplo, requiere otro tipo de controles, y esto se debe tener muy en cuenta a la hora de buscarle una casa.
Quina és la raça que més s'abandona i la que menys?
En veritat això va per modes. Ja va haver-hi la moda del Beagle i estaven plens de Beagles, perquè aquella època s'abandonaven els Beagles. Ara està molt, inclús segur que a vosaltres us agrada més d'un, els gossos considerats, mal considerats, que quedi ben clar, perillosos, ¿vale? Són tipus Pitbull, Pitbull American Stanford, tots aquests gossos.
És a dir, que va haver-hi una moda de comprar-los,
sí. I després s'abandonen
perquè es porten uns altres gossos.
Ah, exacte. Llavors, quan hi ha una moda d'aquestes, són dels que tenim més. Ara, per exemple, dels que tenim més són d'aquest tipus de gossos. Quan hi havia els Beagles, com deia abans, eren els Beagles. També va haver-hi l'època dels Huskies. És una miqueta, va per modes així, en èpoques de... Depèn de cada època.
I ara, com comentaves, Francesc, teniu aquests gossos mal anomenats de raça perillosa.
Ja n'hem parlat alguna vegada en algun altre programa d'aquests gossos, en tornarem a parlar perquè és un tema que realment els que tractem amb gossos no ens agrada que se'ls consideri d'aquesta manera, perquè són gossos, no, ni mosseguen més ni mosseguen menys que els altres. Se'ls ha de tractar bé i no es fa això.
Molt bé.
Quants gossos podeu tenir el cau amic?
Nosaltres normalment, com deia, som una protectora petita i voltem sobre els 40, 35, 45 gossos.
Teniu gossos perillosos, o sigui, no perillosos, que donin la sensació de perillosos?
Que donin la sensació? No.
Bueno,
no.
Vale.
Que donin la sensació o que ho siguin?
Que mosseguin. Em sembla que vols preguntar si algun gos ens mossega.
Sí.
De raça. De raça, sí. El que passa és com que ara veig per bombes. De raça, sí. El que passa és que no volem que la gent els tingui més por de que els altres gossos.
D'on són els gossos que us arriben?
D'on són? Normalment de per aquí, però suposo que preguntes el motiu de per què ens arriben els gossos, per què els abandonen.
Podem contestar les dues preguntes?
Les dues coses. Normalment nosaltres, la majoria de gossos ens venen de per aquí. Tot i amb això, a vegades ajudem a altres protectores que estan sobrepassades de gossos, perquè nosaltres en tenim poquets, però pensa que hi ha protectores que poden arribar a tenir 300 i 400 gossos. Doncs, no és que fem una gran cosa, però només que en puguem treure 3 o 4, per exemple... A baix heu estat amb el Coco, oi que sí?
Sí.
Vale. El Coco ve d'una altra protectora d'aquí a Catalunya que estava col·lapsada de tants gossos i li vam treure 3 gossos. Val? Dos es van donar, bueno, de fet els 3 estan adoptats ja. Llavors, els gossos també ens venen molt últimament de desaucis.
Quan... Si expliquem als nens...
Ah, exacte, quan el gos, quan el banc se'ns queda a la casa per no poder pagar una hipoteca, normalment ens donen un pis de protecció oficial en el qual no portem portar-hi cap animal de companyia, ni gos ni gat. Llavors, perds la casa i a sobre tens que abandonar el gos.
Perquè no te'l deixen portar al nou pis, no?
Ah, exacte.
Mm-hmm. Tenen roba els vostres gossos? Si tenen roba els vostres gossos.
Si tenen roba.
Roba? Suposo que ho dius pel tema del fred a l'hivern.
Si els hi poseu algun abric, sí. Si els hi poseu algun jersei...
Tenim moltes donacions i entre les donacions tenim jerseis, anoracs, fins i tot tenim algun petit que es pot canviar de model i tot. Quan plovia li posàvem un anorac i quan no plovia li posàvem un jersei. A més tenen mantes i a sobre, quan és l'època d'hivern, els hi posem palla. Perquè la palla manté molt bé l'escalfor del cos i a més reté la humitat, amb la qual cosa estan la mar de bé.
Com és un dia d'un gos en el cau amic?
A veure, com seria el dia d'un gos al cau amic? Això, Francesc.
Bueno,
ens
ja,
llevem,
la veritat,
esmorzem... Vinga, explica.
Sí, normalment esmorzar ja tenen el menjar sempre posat.
Perfecte.
Així no ens hem de complicar la vida i ells ja tenen menjar posat. Vida d'un gos. Bueno, normalment el que fem amb els gossos és primer els netegem la gàbia, ¿vale? Els hi posem el menjar, canviem l'aigua, tot això el primer de tot, i a partir d'aquí se'ls treu de passeig. Cada dia, malauradament, no els podem treure tots de passeig perquè no són prou voluntaris. Llavors, nosaltres ens hem organitzat de manera que durant cada dia ells surten en un pati central que hi ha, allà passegen, corren, juguen amb els altres gossos i s'ho passen la mar de bé, la veritat. I llavors, tres cops a la setmana, baixen a un riu que tenim al costat de del cau, que a vegades ja heu vist les imatges d'abans, vale? Aquella riera que anaven els gossos soltos, s'ho passaven la mar de bé, doncs llavors, tres cops a la setmana, surten de passeig per allà.
I després, sempre tenen això, tenen el menjar, has comentat, a la tarda...
A la tarda, el mateix, estan pel pati d'allà al mig. Normalment a la tarda aprofitem per fer activitats, com la dels padrins que us he explicat abans, que no, també vam dedicar un programa al tema de padrinament, ho diré molt ràpidament. El programa de padrinament és unes famílies que ens apadrinen un gos i el venen a passejar al cau. Doncs a les tardes aprofitem per fer el tema dels padrins, també fem treballem amb els gossos que tenen problemes de comportament, gossos que tenen molta por... gossos que són inclús podrien arribar a ser una miqueta agressius, gossos que no han passejat mai. Us imagineu un gos que no ha passejat mai? Pues nosaltres en el cau, ara en aquests moments tenim tres gossos que tenen un any que no se'ls ha posat mai un collar ni una corretxa. Llavors tot això ho hem de treballar moltíssim i aprofitem a les tardes. També a les tardes a vegades ve alguna escola i aprofitem per ensenyar el cau. Procurem fer totes aquestes activitats de cara a la tarda.
Molt bé. Següent pregunta.
Quant temps ha estat el gos que més temps heu tingut?
De fet, en aquests moments n'hi ha dos, si no recordo malament, la Tina i la Mami, que ja fa...
La Tira i més fa
que estan al cau. De fet, ells dos ja hi eren quan jo vaig entrar al cau. Porten sí. Més temps que jo
més
al cau.
Més de 7 anys porten al cau.
La Mami deu portar uns 7 o 8 anys, perquè acabava d'entrar feia poc, i la Tina se'n deu anar als 9 anys, tranquil·lament.
I jo et faig una pregunta, Francesc. Llavors, és difícil de que adoptin aquests gossos?
Saps què passa? Sembla mentida, però hi ha gossos que es converteixen en invisibles. No sabem per què, però quan vens amb uns adoptants, comences a presentar els seus gossos, els hi vas ensenyant, i n'hi ha alguns que els estàs explicant com són i tal i qual, i veus l'adoptant que simplement està mirant cap a una altra banda. No els veuen, són invisibles. I la Tina i la Mami han sigut... La Mami per temes de por, perquè és una gosseta molt poruga, i la Tina per temes de que és una miqueta complicadeta, la Tina, i han anat quedant. Ara porten tant temps que de fer la Mami a casa seva és el refugi. I ara ja porta tant temps que ella està a la mar de vent, al refugi.
I ja ho veieu difícil que s'adapti a una altra llar?
Bueno, després d'una adopció que hem tingut ara, que ha trigat 4 anys a fer-la, del Tas, que era un gos que en vam parlar també molt agressiu i d'això, jo ja no tiro mai la tovallola. Qualsevol dia pot sortir algú.
Més preguntes.
Hi ha un gos que mani sobre els altres?
No. Jo, això de dominància, no hi ha cap gos que mani sobre els altres. Tots són, intentem que tots es facin amics i que això, dintre del seu caràcter, una miqueta és com comparar-ho amb una classe. Cada un té el seu caràcter i cada un parla a la seva manera, es diverteix a la seva manera, però intentem que no hi hagi ningú per sobre de ningú.
Més preguntes.
Què feu amb els gossos que porten molt temps al cau amic?
Mira, un exemple, com ens explicaves, de la Mami.
La Mami i la Tina, pues, mimar-los molt, la veritat. Perquè, de fet, són els més mimats que hi ha en el cau.
En quina mena d'instal·lacions estan els gossos?
Perdó?
En quina mena d'instal·lacions estan els gossos?
Els gossos viuen, bueno, sona malament, però s'ha de dir tal com és, viuen amb gàbies. ¿Vale? Sí que els del cau són bastant grans, poden arribar a fer, sé que són 10 metres de llargada, per uns 4 d'amplada o 5 d'amplada, ben bé, són gàbies ben maques. Totes elles tenen un aixopluc, vale? I a dintre l'aixopluc és on hi ha una caseta per cada gos, més la palla i tot això que dèiem abans. No totes les protectores són així. De fet, jo de les que he vist, el cau és bastant única amb el tema de tamany de les gàbies. Normalment les gàbies de les protectores acostumen a ser llocs molt petits, molt freds i reduïts. És bastant agobiant pels gossos.
I deuen viure més d'un gos a la mateixa
gàbia? Sí, lògicament aprofitem les gàbies per posar tots els gossos que podem. Un dels problemes precisament dels gossos que són considerats PPPs és que a vegades han d'estar sols amb les gàbies, amb la qual ells viuen molt bé, però clar, ocupen molt lloc.
Vinga, ens queden dues preguntes.
És difícil cuidar els gossos del cau amic?
És difícil? No, només s'ha de tenir moltes ganes, mimar-los molt i anar a passar-t'ho bé.
I l'última pregunta.
Estan contents, tristos, nerviosos?
Tot. Estan contents, tristos i nerviosos. De fet, al cau, quan arriben els gossos del primer dia, normalment, quasi bé mai estan contents. N'hi ha que sí, perquè ho han passat molt malament, han estat maltractats, i arribar al cau és una meravella per ells. Però n'hi ha que venen d'una casa...
Però arriben tristos.
I aquests arriben tristos. Una miqueta depèn de cada gos, això.
I nerviosos, també.
Nerviosos, normalment, sempre, perquè, clar, si estàs tancat en un lloc que realment no pot sortir tot el que fa falta, no els podem tenir tot el que fa falta, llavors això fa que els gossos estiguin una miqueta més nerviosos.
Mm. Però li podríem explicar també a l'alumne, no?, que a mida que va passant el temps que està amb vosaltres, passa de trista...
Sí. A més content. A més, també voldria explicar que això va passant de mica en mica, es van adaptant, ells es van adaptant al cau, al ritme del cau, es posen més contents, però també hi ha la idea de que els cadells... Pobrets que no vagin al cau, pobrets que no vagin a un refugi. Realment els cadells són els que menys malament s'ho passen, perquè estan tot el dia jugant amb altres cadells, s'ho passen la mar de bé, no tenen problemes amb ningú. I això, els que sí que realment ho passen, vaig molt ràpid.
Sí, Francesc,
sí. Els que sí que realment ho passen molt malament són, com ara deia, aquestes dues velletes que tenen 12 anys, que han estat tota la seva vida vivint en una casa, possiblement algun d'ells inclús estaven al sofà de casa, amb unes comoditats impressionants, i de cop i volta, i sense entendre res, van a parar en un refugi, en una gàbia, a terra, amb altres gossos. Aquests són els que ho passen més malament.
Eva,
digue'm, Carme.
Doncs estem arribant ja a l'últim minut de programa. Només una curiositat, sabeu quants d'aquests alumnes tenen gos?
A veure, aixequen la mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nens han aixecat la mà dient que tenen gos.
Això què és, la meitat o una mica menys? Quants?
Una mica més.
Una mica més de la meitat.
Sí.
Molt bé, doncs esperem que aquesta sessió d'avui els hagi servit per entendre i per descobrir coses noves sobre el món dels gossos. Moltíssimes gràcies.
Carme, un segon, sisplau. Jo volia agrair a la Montse... Ai, Maria José, perdó.
A la Maria José, la mestra.
La mestra d'aquí, que tot el muntatge que ens ha fet, tota la preparació, que ha sigut algo impressionant.
I nosaltres també reforcem aquest agraïment. Gràcies a vosaltres, Francesc, Rosa Maria, Eva, el Màrius Caral, el nostre tècnic avui a la unitat mòbil. Gràcies.
I també a l'Adri.
I a l'Adri, que està aquí, home, cada dia.
No, a l'Adri Mármol.
Ah, l'Adri!
És que la teníem aquí.
Molt bé, és veritat. Gràcies, Eva. Doncs ho deixem aquí. Hem de tancar el Sant Cugat a Fons d'avui dilluns. Gràcies i molt bon dia a l'Escola L'Olivera. Adéu-siau. I demà tornarem amb més. Ara arriben les notícies. A partir de les 9 del matí, un nou Sant Cugat a Fons.